Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Setze minuts, un quart i un minut d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 8 d'abril del 2011. Ens havíem quedat, ho havíem apuntat només, ens havíem quedat a l'escola. Vaja, bàsicament a l'escola, a través de dos aspectes. El que tractarem avui només l'havíem apuntat la setmana passada, però el que ens va ocupar molt de temps era aquell que venia a suggerir als pares que acceptessin amb més o menys empatia la sinceritat dels fills a l'hora d'expressar en veu alta, doncs això, desitjos, respostes a preguntes o qüestions d'aquesta mena. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Parlaves de la sinceritat?
Parlàvem de la sinceritat, sí. De que les coses puguin ser dites. Perquè havíem començat justament de que quan no es diuen, també això genera, més enllà de la qüestió en si, un problema afegit.
D'acord, i vas acabar parlant de la, fins i tot, sinceritat que un ha de tenir amb un mateix, davant de les seves pròpies limitacions o davant de no formular-se objectius o desitjos que vagin més enllà del que és capaç de fer en algun moment o d'assumir en algun moment.
Ho dèiem sobretot en relació als pares,
de
no anar més enllà en quant a aquest límit, algo que els pares volen o el que sincerament volen respecte al seu fill, no entri en evident conflicte amb el que el fill vol. Fèiem tornar aquell fill que no volia estudiar i volia
fer
una altra cosa.
Exactament.
Perquè al final, o sigui, del que sempre estem parlant és de que aspira, no?, uns pares per un fill. Bueno, que tingui criteri, que sàpiga anar per la vida, que sàpiga cercar i trobar això que vol per sentir-se bé, que faci bé les coses, però tot això no ho poden fer els pares, no? Ho poden ensenyar, poden acompanyar, però això s'ho ha de fer seu al fill. I això vol dir que, diríem, si fa un exercici de llibertat, no coincidirà plenament amb les expectatives o els ideals dels pares.
D'acord, no? És a dir, si es fa un exercici de llibertat, difícilment coincidiran els desitjos dels pares amb els del fill.
Exactament.
O amb les intencions, o amb les previsions, o amb les ambicions.
Sí, i alguna vegada també en parlarem en algun altre moment de la inversa, de que tampoc el desig dels fills coincidirà amb el dels pares. Dic des de la perspectiva del fill, que també pel fill és molt dur diferenciar-se d'aquest desig dels pares. Hi ha alguns que, per exemple, o al començament de l'adolescència, o en el moment de l'elecció professional, fan uns bloquejos i unes inhibicions immenses justament per això, perquè no gosen fer aquest pas que saben que serà trencador i que de vegades tenen fantasies molt, molt terribles, molt persecutòries respecte a com els pares es podrien prendre això. O sigui, que més val
que
no fer, diguem, que decebre els pares.
D'acord,
no? Abans sentir que els deceben.
D'acord, abans de provocar dolor.
Exactament. Abans de provocar dolor.
Abans de provocar dolor, tal qual.
Sí, sí. I tu no saps els efectes que pot fer això en un fill. Evidentment, quan passa determinat, si això és un moment puntual, és una cosa. Diríem, tots han de travessar. Però això ha de venir a dir, diu, bueno, tampoc hi ha per tant. O sigui, però és que també haig de fer la meva vida. Dius que... No? I diu, bueno, patiran. Tampoc moriran d'això.
Des de fora l'objectiu pot ser molt lloable.
Sí.
Abans de provocar dolor en els meus pares.
Sí, exacte.
Això me n'estic... Suposo que me n'estic fins on puc estar-me'n.
Exactament. El dolor està en moltes operacions de la vida. Vull dir, en una cura,
per exemple,
hi ha dolor. Dius, però doctor, em fa mal. Diu, no, t'estic curant, no t'estic fent mal. Diu, però és que tinc dolor. Diu, això sí, tens dolor, però no t'estic fent mal, t'estic fent bé. El que passa que fa mal, fa mal. I la cura psíquica també fa molt de mal. Fa molt de mal, o sigui, si justament el pacient ve per haver acumulat coses de les que no vol afrontar i el tractament és justament afrontar això que veu i sobretot el que no veu, costa, és molt costós, és dur.
Ens parlaves la setmana passada d'un cas molt evident d'un noi que potser no sabia què faria, però era molt conscient que allò que fes intentaria fer-ho el millor possible.
Exactament, exactament.
I ens comentaves que això hauria de ser ja el millor coixí emocional, per dir-ho així, pels pares.
Sí, o una certa tranquil·litat.
O una certa tranquil·litat.
No? De dir, bueno, no, ell no té aspiracions de ser un mafiós, ni de viure del cuento.
Potser no té clar què vol, però té clar que el que fa sí, ho vol fer bé.
Sí.
Però és que arriba un moment en què també és bo tenir clar el que es vol.
A veure, el que convé tenir clar és el que es farà. No necessàriament, no ho sé, com de, no sabem si tots els adults fan el que volen o fan el que fan, i uns volen el que fan, no? I uns altres ni volen el que fan però fan el que tenen
que fer.
A veure,
torno a dir això, tots els adults fan el que volen.
Exactament.
O fan el que fan, fan el que fan, en el sentit de fan el que els toca fer,
els que han trobat que poden fer,
diríem,
no? Això diria que la felicitat no és fer el que vols, sinó voler el que tens, no? Voler el que fas, Que ja és tot un què,
Aquesta frase és lapidària,
Sí, sí, sí.
La felicitat no és fer tant el que vols, sinó voler el que fas.
Sí, perquè, o sigui, aquest el que vols és una manera de dir que sempre hi haurà una insatisfacció.
És paradoxal, no? Això, perquè els pares i mares diuen pensar, hi ha un moment en què se'ls demana als fills que decideixin allò que volen fer. I, en canvi, quan som grans, moltes vegades la pregunta és si veritablement s'està fent allò que es vol fer. I moltes persones diuen que, en molts casos, diuen que no.
I això pot portar des d'una depressió brutal i un enfonsament i acabar fatal, o a un canvi. És a dir, pues mira, saps què? Ja he fet 10 anys d'això, o sigui, estic convençut de que això que faig no és el que vull, però no, i de vegades... amb això hi ha prou per fer el canvi. Diu, però què faràs? Diu, no ho sé, tinc 6 mesos d'atur. Durant 6 mesos, mira, sé que menjaré, que pagaré lloguer, i a partir d'allà algú hauré de trobar.
Tornem a estar en el que ens comentaves la setmana passada, que hi ha persones que se senten especialment motivades pel canvi, encara que el canvi, per moltes altres, els suposi una veritable inseguretat, un veritable trasbals a la seva vida.
Exacte. Però diríem, en el cas que dèiem ara, una persona que després de fer tot un trànsit d'anys en una activitat o en un modus de vida, arriba a la veritable conclusió de que això no el satisfà, que no vol passar per la vida fent això perquè això li genera una sensació de buit i de pèrdua de temps, i és capaç de dir, bueno, doncs em planto. Em planto, és a dir, és molt fàcil quan un diu, bueno, deixo això i agafo això altre.
Això és un punt d'ideal, Em planto, no em planten, sinó que em planto.
A veure, sempre tenim l'opció de plantar-se. Sempre la tenim, El que passa és que a vegades els costos són tan elevats que dius, home, fins que no em treguin no me'n vaig.
D'acord.
I va a nivell econòmic i a tot nivell dels costos.
Es tornarà a dir allò de la llibertat individual sempre existeix.
I sempre és cara.
I sempre és cara.
És molt cara. La llibertat, o sigui, no és gratis. La llibertat es paga. Es paguen preus per la llibertat. Perquè al final la llibertat és la llibertat de triar, de fer eleccions, no? Aleshores, segur que estem condicionats per les nostres tries.
I encara que siguin eleccions entre el dolent i el pitjor.
Exacte, per exemple. Exactament. A vegades s'ha de triar entre això, entre la menys dolenta de les opcions.
De les decisions.
I s'ha de triar, de vegades, entre dues coses que no agraden o que no satisfan. L'assumpte és que quan això esdevé, diríem, la vida d'un subjecte, clar, aquí ja estem parlant de paraules majors. Una cosa és una època, un moment, algo més puntual, no? De passar per una cosa que s'ha de passar, diríem, però ha de ser un trajecte, si això esdevenir la vida, clar, s'està a prop de ser un màrtir, diríem, no?
La setmana passada apuntàvem també el cas d'aquelles persones que en el seu dia, diguem-ne, l'estudi no els motiva prou, o estudiar no els motiva prou, passen uns quants anys, no massa, i al cap d'uns anys resulta que l'estudi, allò que ho havien deixat o d'alguna manera en el seu dia havia estat fins i tot traumàtic de poder seguir, esdevé aleshores un esquer, un motiu per tornar a recuperar-ho, encara que des de fora costi d'entendre.
Esdevé una cosa inclús que apassiona. No, perquè diu, jo això, i mira que m'ho donaven, i ara has d'anar de nit, després de treballar, quan abans ho tenia, escolta, això era...
I ho vaig deixar escapar.
Em feia, clar, clar, però aquí és que l'estudi és una operació molt universal, no? Vull dir, i molt abstracta. L'altre dia em deia un pare, deia, però jo no entenc, per què, per exemple, a la meva filla, per què li ensenyen com es reprodueixen les floretes o l'intestí d'un porc? Diu,
I no això, una cosa més pràctica.
Clar, ensenya-li anglès, informàtica, i em pregunta, diu, però tenim dret a fer aquestes coses? Bueno, els pares sí, sí, tenen dret, i sí marquen, i sí determinen coses en els fills. Doncs està clar. Els fills també s'avenen, És a dir, que cap fill tocarà el piano si realment no vol tocar el piano, Vull dir, és que la porrearà o farà una sèrie de coses i en un moment determinat això plegarà lo del piano. Està
sí?
Clar. Sí, 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 sí. No, és que, a veure, per exemple, la música té ànima, o requereix un esperit, no és una execució mecànica. Aleshores, la mecànica, al començament sí, perquè costa d'agafar la mecànica, però un cop s'agafa, ha d'haver-hi el cor, l'ànima, no? La interpretació, i això no es pot forçar. No és com que l'obliguis a llegir poesia. I sí, la llegirà, perquè la mecànica de la lectura la té i pararà on té que parar, però tu dormiràs a la segona estrofa perquè no té cap gràcia, no? És a dir, que també els fills han de participar. Però els pares poden dir, doncs mira, no és que jo fes patinatge, molt bé, tu fas patinatge però faràs anglès. No, anglès no vull. Diu, bueno, aleshores no farà ni patinatge ni anglès. Val. O sigui, que es poden fer transaccions, no?
Els deien que ens havien quedat a la porta de l'escola. La setmana passada teníem un tema sobre la taula que havia propiciat la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i aquesta setmana en tenim un altre també d'afegit, que és el que ha propiciat la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Esperanza Aguirre, quan proposa, després de l'ESO, un batxillerat, diguem-ne, específicament destinat a aquells nens i aquelles nenes que tinguin com a mínim una nota mitjana de 8 a l'ESO. I per tant, diguem-ne, un batxillerat que incentivi especialment aquestes capacitats que poden tenir determinats nens i nenes abans de, bé, de que continuïn amb els seus estudis dins de la col·lectivitat de la resta d'alumnes. Anem per la primera, que era la qüestió dels uniformes, de les bates, del vestir. El vestir ens defineix?
No ho sé, no ho sé.
Batu a l'olla.
A veure, per què? Saps quin és el subjecte de la teva frase? No? O sigui, si és el vestir em defineix, l'adolescent et dirà, home, i tant, m'ho curro. No? És a dir, fa tot esforç per reflexar elements identitaris
A través de
la vestimenta i dels complements. Val? Que la vestimenta és el de menys. Al final, els complements són l'important.
D'acord.
Ara, si no et pengen, diríem, uns auriculars a les orelles, molt ben guarnit ja no vas. Entens?
Sí, sí. O si no vas ara ja no tant perquè fa més calor amb un mocador tipus palestí.
Per exemple.
Tampoc d'allò, no?
Ets un insensible
o
el que sigui.
És a dir, la frase serviria d'entrada per una època molt determinada. Dit així, si dius a l'adolescència, el vestir ens defineix.
Sí, defineix, diríem, el posicionament d'aquell nano.
D'acord.
D'un nen petit, diríem, defineix més els pares.
Ares.
Per exemple, no? Veus, dos nens que venen germans i venen vestits iguals.
Igual.
Doncs ja està, o sigui, això ja diu alguna cosa dels pares, dels nens menys pobres.
Que però els pares poden dir, home, els vestim igual, perquè si no, hi ha cacau.
Ja.
Que és com les joguines. Dos germans més o menys que comparteixin la mateixa edat, joguina per ell, no joguina per l'altre, una joguina diferent, la teva, la meva, i
bueno,
que bé,
tal. Potser la consellera diu el mateix. Es vestim a tots igual, si no hi haurà cacau. Igual també vesteix els nens igual. La consellera. No sé quina és la funció d'aquesta... per això jo et deia que una cosa és una bata i una cosa és un uniforme. No perquè no, a veure, no és per disquisicions, perquè responen
però
a objectius perquè, diferents.
Allò que tantes vegades hem vist a les cases, perquè aquest exemple que has posat és tan definitori, diguem-ne, de tantes èpoques de la història en què germans de més o menys edat semblant vesteixen igual, surten al carrer igual, acostumen a compartir, si no les mateixes joguines, doncs tal. Tots ho hem vist.
És que
durant una pila d'anys.
Clar, en una altra època era més tradicional.
Era més tradicional,
sí,
d'acord. Però si es feia per evitar un possible conflicte,
no, jo crec
no
que,
ho creus tant no, no en sé, aquest sentit?
Sí, no, perquè ara sí, si es fa això...
Ara sí,
si
ens, sí, sí, ara si es manifesta... Coses, sí, sí, per...
Però que, com era un armari d'un nen no, fa 50 anys? Què tenia? O sigui, un armari era per 4 nens. I ara un nen necessita 4 armaris. No? Vull dir que ha canviat molt la cosa. O sigui, vestir igual realment és una mica penós. Perquè amb la varietat que hi ha...
Això t'ha quedat molt bé. 4 nens tenien un armari i ara un nen necessita 4 armaris. Sí, sí, és
sí. Ja,
d'acord, d'acord.
Perquè és una altra època, perquè la qüestió de la vestimenta... Escolta,
sí, sí.
Ves a dir-li a algú fa 50
perquè no hi havia
anys,
tantes botigues de roba infantil, per començar.
Exactament. Ni,
ni tanta
hi havia
varietat
tanta varietat
de res de res. Re, rosa per les nenes, blau per les nens i passi-ho bé.
I heredar. I heredar roba que...
Sí, sí.
Que va que xuta.
Sí, sí.
A més a més, la roba durava. Ara també, però clar, s'ha de pagar un dineral per la roba que dura, i, però què és el problema que té? Que del punt de vista de la qualitat, la roba, diguem,
sí,
cara, la que es
sí,
fa pagar,
sí, sí, sí.
Aguanta, però del punt de vista de la moda no aguanta ni un any, perquè ja està passat de moda. O el coloret, o la forma, o la llargada, o alguna o un puntet que li manca o que li sobra.
D'acord. Això a l'escola té un, no sé, té un poder, té una influència...
Això és com a tot arreu, no? La manera en què cadascú ha vestit
els
diu
nens,
alguna cosa.
Els nens s'hi fixen?
Oh, i tant, sí, sí. Sí, sí, sí,
això és cert, eh?
Sí, sí,
dir, com
sí.
Fa 20 anys enrere algú es fixava en les bambes que portava el company de classe i on les havia comprat i de quina tal, això passa.
Això passa, això diríem, això s'exhibeix, això s'envesa, això es desitja, es rivalitza, es competeix... s'ataquen, bueno.
D'acord, no passa res que no hagi passat tota la vida, doncs.
No,
en aquest sentit, l'únic que hi ha molts més motius perquè això passi, perquè hi ha molta més varietat, diguem-ne, d'elements que es presten a ser mirats, que es presten a la curiositat, a la comparació.
Sí, hi ha més elements, efectivament, i la imatge ha guanyat una quantitat de...
Un poder enorme.
Sí, un poder enorme. Aleshores, jo crec que és diferent, per exemple, quan arribem a la qüestió dels signes representatius d'ideologies o de religions que poden, diríem, portar a posicionaments molt radicals en un lloc plural. És a dir, anar amb una creu, no sé, de 50 centímetres penjada al coll, o anar amb una, o amb la cara tota
sí,
coberta,
sí, sí, sí.
O aquestes qüestions... jo, o anar amb un cartell de dir vendo piso, no sé.
Sí, sí. És a dir... o com en el seu dia va ser motiu de debat quan el Barça va guanyar la darrera Champions,
sí.
Va ser debat que les escoles van arribar molts nanos vestits del Barça,
sí.
I allò va generar també una certa reflexió sobre si això havia de ser si això entrava dins el funcionament d'una escola o no, o fa 4 dies llegíem vostès a La Vanguardia que us ho vàrem comentar, una persona que deia que tenia un amic professor que assenyalava que a la seva classe hi havia un nen afeccionat al Real Madrid i que no va trobar cap mena d'empatia per part dels seus companys de classe a l'hora de felicitar-lo pel resultat del Madrid el passat dimarts, i no va haver manera.
Ningú
el va voler felicitar.
Uh-huh.
I el comunicant s'interpel·lava sobre si l'esport veritablement ha de ser una qüestió integradora i socialitzant, doncs com és possible que aquestes edats, perquè parlava de nanos de 8 anys i de 10 anys, l'esport es pugui convertir, o un espectacle esportiu, o l'apreci vers un equip esportiu, es pugui convertir veritablement en quelcom que separi tant les convivències, no? O sigui que hem anat introduint les aules i dins l'escola moltes coses de la vida real de fora, no?
Jo no sé, jo crec que això diu molt de moltes coses.
Per exemple?
Per exemple, jo trobo que és fantàstic que un nano pugui anar vestit del Madrid aquí, a Catalunya, a Barcelona,
trobo
fenomenal. Ara, hi ha de demanar que li diguin quin maco partit que ha fet, i que és bon xaval el Cristiano Ronaldo, em cau bé, i el Mou és un tio collonut, vull dir, no, és que no cal, ni ase ni bèstia, vull dir, vols venir de blanc, vine de blanc. Crec que justament que tenim una societat que és bastant tolerant. Jo tinc diverses imatges al cap en termes d'aquests futbolístics,
sí, 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 sí.
De veure, o sigui, en el Camp Nou, per exemple, un mosaic de tot el Barça, tot no sé què, menys un tio clavat de blanc amb la d'allò del Madrid, allà posaré tot xulo ell. Vale, molt bé. La mateixa imatge d'un en el Madrid, d'una persona, no era del Barça, era d'un altre equip, que anava amb la samarreta, no sé què, se l'enduen els serveis de seguretat perquè és un liant i un provocador. Vale. I aquí a Catalunya aquest de blanc pot estar allà al mig, i no, o sigui, gràcia no li fa a ningú, però nen, allà t'hi quedes, ni li diran ni asa ni bèstia, però tampoc, i està clar que té un punt de provocació, no? Però també hi ha un punt de llibertat. Diu, nen, vols anar de blanc? Queda't allà al mig. Has comprat l'entrada? Dius, pues ja està, ja tens el lloc.
La pregunta, però, és, a l'escola es pot anar vestit com sigui?
A veure, jo crec que el punt, tornem a ser-hi, està en la qüestió de la llibertat. Dic perquè per aquesta banda, si comences a collar, ja, o sigui, te vas a l'uniform. L'uniform que et requeriria en un moment un passarrevista, òbviament. Perquè no, en alguns col·legis, a part, s'havia fet, no?, de fa anys.
Sí.
A veure, gris claret vol dir gris claret. A veure, no, aquest és gris fosc. Torni cap a casa a canviar-se els mitjons. L'important era venir amb l'uniforme correcte. No, ni què venies a fer, ni... O sigui, ningú es plantejava que perdria mitja hora i que no escoltaria tal, o que no, o que sentiria malament, no? O que se l'està discriminant, o que se... I ara totes aquestes coses passen per davant de si és gris clar o si no porta calçotets, sí, o si no porta mitjons. Que és una qüestió de prioritats, que és una qüestió de... diríem, les diferències poden ser treballades, és a dir, que a l'escola coexisteixin les diferències i diríem que aquestes es manifestin en signes externs, sempre i tant no entri en una radicalitat, diríem, clarament provocativa o clarament agressiva o clarament que imposin als altres haver de suportar les eleccions d'un o de dos.
És bo.
Clar, és ric. A veure, no sé com dir-ho. Jo, potser a mi no m'agradarà pensar que tinc que suportar una sèrie de manifestacions de religions que no havia vist en ma vida. I francament, i estan a la meva escola, la mateixa que van al meu pare, que van al meu avi, que mai havia vist res de tot això, que a mi em toqui veure tot això. Mira, no m'agrada. Ara, ningú t'ho consultarà. No hi ha res a fer, és una realitat.
Però entendries, des del punt de vista professional, que és bo que l'escola es manifesti la mateixa, o un nivell de pluralitat equiparable, o de varietat, o de riquesa, al que hi ha a la societat.
Absolutament. I que això pugui ser treballat educativament o en el marc educatiu. Em sembla molt interessant que, per exemple, que l'escola es pregunti, s'interrogui, què passa si quan després de no sé què venen tots vestits del Barça? Què implica això? Molt bé, és un exercici intel·lectual que l'escola ha de tenir, ha de fer-se qüestionaments, interrogacions, no tant per fer coses, sinó per avaluar, per comprendre, per fer exercicis de tolerància, que és tot això que també li ha de transmetre als seus alumnes. I segurament que la millor manera de transmetre és quan la persona s'aplica el cuento. És a dir, quan s'ho creu, quan realment és analítica i és tolerant, o quan li pot dir a un altre, mireu, a mi hi ha coses que no m'agraden de veure, de com venen vestits. Jo, per exemple, veure els culs de tots els calçotets, diríem, de tots els nens, i mitges bragues de tota la nena, pues no em fa la més mínima gràcia. Diu, ara, què hem de fer? M'aguanto. M'aguanto, que no us pujaré els pantalons a cadascú, ni us aniré dirant com heu de portar els pantalons. M'aguanto. I és així. És que no hi ha... Que, diríem que si s'han de posar mesures de coerció en aquestes coses, realment s'ha d'arribar a un nivell de control i de coerció sobre la població que es carrega, diríem, moltíssims altres valors que també són molt importants i molt enriquidors i molt interessants. Aleshores, paguem preus, o sigui, els fabricants de calçotets estan fent l'agost en julio, i els que no els agrada veure els calçotets, o els que sempre han pensat que els calçotets van a sota dels pantalons, doncs pues ja no.
O sigui, amb tots els matisos que facin falta, creus que allò que alguns consideren que és un problema és precisament una virtut?
És una circumstància.
És una circumstància.
És una qüestió, perquè, a veure, jo crec que l'interessant és no convertir-ho en un problema. Perquè si comencem per aquesta via, potser sí que ho acabem convertint en un problema. Algo que, de fet, és una situació, és una qüestió, és una expressió d'algo que està en lo social. A veure, i a part hi ha un altre fet, que és cert que els nois vesteixen d'esport. Hi havia una època que seria el xandalero.
Sí.
A casa avui anava sí, sí. Xandalero. Però ara... Xandalero. Tots són xandaleros. Mm-hmm. Però a veure, i a part pijos. És que, i xandaleros, no de mercadillos, sinó xandals caríssims. Mm-hmm. Sabates de vestir. Tu veus molts anys amb sabates. Bambes. Bambes de vestir, bambes sí, sí, d'esport, de sortir, bambes de colors, però tots són bambes. Apa. Que em sembla que, no sé, a les altres èpoques es deia que això era criminal pels peus.
T'ho preguntava per aquells que també puguin pensar en la infantesa, és una època en què especialment els nens i les nenes podem ser molt cruels els uns amb els altres.
Sí.
I que els elements de vestir puguin ser, a vegades, motiu de...
Fantàstic. I diríem, i si... I, per exemple, les ètnies també.
Cert.
No? I si és negre, o verd, o blau, què fem? El pintem? Anem amb caretes, perquè no es vegi... És a dir, tot és susceptible de...
D'acord, de ser contemplat com problemàtic o no.
Exactament, de ser atacat, de ser... Aleshores, no sé, què... Si el que volem és que l'aula sigui un remans de pau i celestial, vull dir, com no hi ha lloc a la Terra, doncs ho tenim difícil. Si pensem que l'aula és una expressió, com deies tu, del que hi ha en la societat, doncs li dona al mestre em sembla que el més profund sentit a la seva funció educativa, que no purament instructiva. Que no va allà a instruir nens ni a ensinistrar, ni a uniformar, ni a aconseguir que surtin tots del mateix equip, ni tots del mateix partit polític, ni tots de la mateixa religió, sinó de que pugui haver-hi una coexistència, hi ha una convivència que sigui amb respecte i amb valors, diríem, que són necessaris per a la societat, amb la qual aquell grup o aquells nanos van creixent respectant que, sabent que no tothom és del Barça ni tothom és del Madrid i que potser el Madrid no és el dolent ni el Barça és el bo, sinó que són equips de futbol i que hi ha molts apassionaments i que hi ha diferents maneres de veure i de pensar.
Apuntem en 5 minuts a l'altra qüestió del dia, la del rendiment acadèmic, la del nivell acadèmic i aquesta proposta de la Comunitat de Madrid llançada així a l'aire, que proposa que els nens que hagin acabat l'ESO amb una mitjana de 8 o de més de 8 tinguin un batxillerat específic per potenciar les seves capacitats. Els més crítics amb la mesura diuen que això és propiciar el classisme i els més favorables a la mesura diuen que de la mateixa manera que hi ha escoles d'alt rendiment esportiu que aprofiten les capacitats dels nois i les noies que tenen veritablement doncs allò, virtuts en aquest sentit, doncs perquè no es pot proposar un model semblant en l'àmbit educatiu.
Per què no?
D'acord.
A veure, dic per què no, en el sentit que no cal que rasguem les vestidures per tenir idees, no? I per pensar coses que intenten respondre a certes realitats.
D'acord.
O aspectes de la realitat. La qüestió és que quan parlem de fons públics, clar, el públic en principi és per tots. Aleshores, si això inclou la mateixa pregunta de què fem amb els que treuen uns i dosos, per exemple, que no seguirà en cap d'allò, què farem amb aquests? Si són fons públics i destinem el mateix als 8 i 10 que als de 1 i 2, fenomenal. I a més anem pensant què fem amb els de 3 i 4 i amb els de 6 i 7 i per acabar pensant què fem amb els del 5, fenomenal. Jo crec que una de les coses que passa, per exemple, amb la crisi, que de vegades fa pànic, traia sortia la consellera de Justícia, em sembla que era consellera, que era aquí, dient que és que no poden complir la seva funció. Aleshores, i que com hi ha crisi hem de retallar, però és que si tenim les places que no s'ocupen, si no hi ha fiscals, no. I jo crec que és impactant, no? És a dir, perquè mostra de vegades l'estupidesa humana. Vull dir, si tot és una situació en la que s'ha de retallar perquè hi ha crisi, està molt bé, però si resulta que retalles per un igual tot, ja no està tan bé. Perquè què passa? Que en una situació de crisi hi ha més causes judicials, però més vol dir un mogollón, Si tu dius, no, és que tenim, per exemple, no sé, una grave crisi perquè hi ha una malaltia brutal, dius, ah, bueno, pues hem de retallar els hospitals. Perquè, clar, com hi ha crisi, no tenim diners. Dius, però, bueno, per què fem els malalts? Aquesta és la qüestió de l'absurd. I hi ha coses, pel meu gust, que no es poden retallar. Perquè la realitat és clara i evident. És a dir, hi ha més causes judicials, hi ha més necessitat d'aplicar recursos a l'educatiu, i a la salut. I per aquí, o sigui, no es pot retallar, perquè ens surt caríssim. Ens surt caríssim. Si diríem, si d'aquestes idees de fer, diríem, és estimulant perquè els nanos treguin buits, perquè, diríem, això representi que un sector pugui treure millor profit de les seves capacitats i això reverteixi en el país i en la societat.
Preguntar perquè el plantejament és raonable.
És
a dir, de la mateixa manera que els pares poden pensar, home, amb un fill o la meva filla amb aquest rendiment acadèmic, doncs escolta'm, si encara puc estimular una mica més, a ell li agrada i a nosaltres també, doncs endavant.
Sí, jo, de vegades a mi el que em fa una mica esgarrifança és el rendiment acadèmic.
Ja,
o sigui,
deixar-ho.
No,
centrar-ho en això.
Sí, únicament en això. Perquè, o sigui, una persona amb un alt rendiment acadèmic, i, no sé per dir-ho ràpid i malament, i sent un desgraciat, és com una bomba rellotgeria. Qualsevol dia no rendirà ni acadèmicament ni de cap de les maneres perquè no té amb què. És a dir, que em sembla que també una perspectiva més integral d'aquell subjecte i que diríem...
No tan resultadista, vaja.
Exactament, no, tan, no únicament
resultadista.
O sigui, també resultadista, molt bé, farem especial atenció al resultat, però amb visió de conjunt.
I que consti que parla algú que ens va dir en el seu dia que no hi ha nens tontos. Perquè ens deies, no hi ha nens tontos, eh? És a dir, això dels suspesos i tot això, no hi ha nens tontos.
No és per tontos, no.
No és per tontos.
No.
És per alguna altra cosa.
Per altres qüestions per que altra no cosa. Li deixen fer servir la seva intel·ligència per aquesta, no? En aquesta aplicació. Mm-hmm.
Tots servim per alguna cosa, eh?
I tant.
I tant. 10 i 47 minuts.
La qüestió és saber per quina, no?
I en quina mesura? Sí. 10 i 47 minuts, el divendres que ve, com no, tornarem amb el nostre espai des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.